Andreu Buenafuente, bon dia.
Molt bon dia.
Què tal, com estàs?
Bé. Sembla que siguin vacances, però no ho són. No.
Tu acabes de tornar d'una gira, d'un viatge. És que ets com un Rolling Stone, no?
Sí.
De gira per Mèxic i Argentina?
Sí, una mica més jove. sí, hem anat amb el programa, amb el Nadi Sabenada, per primer cop a Mèxic i a Argentina. Sí, 5 programes, aprofitant que sabíem, teníem constància que la difusió del podcast, perquè finalment això és un podcast també televisat. Bueno, tot això està canviant molt, eh? No sé si t'ho podré explicar prou bé, però la gent ja sap com va tot, sí. I molt, molt interessant, sí.
Si tu feies un programa de ràdio, que ara sí. Ja és més que un programa de ràdio, perquè veig que l'ha comprat HBO, no?
Sí. I hem fet una cosa que jo no estic molt orgullós, perquè penso que és bastant punta de llança del que podria arribar a ser en el futur. No sóc tan pretensiós de pensar que creo tendència, però sí que és molt nou, perquè si tu tens un programa de ràdio que funciona i, com estàvem veient, també funcionava molt bé la visió, els visionats del mateix programa. Això és un fenomen una mica estrany, que us deu passar també a vosaltres, no? De sobte la gent clica un vídeo del suplement. A nosaltres ens passava que clicàvem molts vídeos del Nadia, molts, milers i milers, i aleshores vam dir, home, sí, fem-ho bé, no? Si ha de tenir vídeo, fem-ho bé. Però al principi és ràdio, eh? És ràdio rara, diferent, segurament fora de normativa, no? Molt... Ja era podcast. Alguns van dir que éreu podcast abans de que hi hagués podcast. Dic, bueno, no sé si és tan així. Però vaja, que el fet d'armar, per dir-ho d'alguna manera, la versió vídeo amb qualitat i mitjans és una cosa que jo crec que no s'havia fet abans. I a lo millor pot seguir alta gent fent-ho, també, sí.
I el mercat llatinoamericà, com és que heu trobat aquest nínxol? Perquè, clar, això vol dir que traspasses fronteres i que...
Sí, amb l'idioma castellà traspasses. Mira, a mi m'ha servit, encara estic processant, eh? No seré tan arrogant de dir, bueno, mira, escolta, això funciona així. Però sí que després de venir estàs pensant, i un cop allà, que el que hem vist és la demostració del poder d'una nova eina, que és el podcast en espanyol. Així com el podcast en anglès, només cal que guaitis una mica i veus la potència que té. Els nord-americans, com sempre, ens porten avantatge, però l'espanyol va fent el podcast en espanyol. I aquesta realitat és comprovar que ets a Mèxic amb gent que és d'una comunitat, que són els oients del programa. I aleshores, clar, per mi, que jo vaig començar a la ràdio, a Ràdio Reus, que només m'escoltaven a Reus, i que ha anat eixamplant horitzons, tinc com una perspectiva molt global aquests dies, no? I penso, hòstia, que fort això, no? A tu t'escoltaven a Reus, després a Catalunya, després vas anar per d'Espanya, i ara has aconseguit viatjar a Amèrica, però a través del podcast. Perquè fixa't que la ràdio convencional té un trasllat diferent, molt simbòlic, no? Els catalans que a Amèrica doncs posen Catalunya Ràdio. Jo, de fet, ho feia, no? Però diguéssim que això no acaba de fer una massa. Però, clar, quan tens un producte que sí pot fer això, a part que et sorprèn, t'emociona una mica. A mi m'emocionava estar allà i que la gent em parlava de les coses del programa, de tot, i mires... perdona, no els podies subestimar, perquè si els hi deies... A vegades et sotaco com a condescendent, no? Bueno, vostès saben això, i deien, home, clar que ho sabem. Si és que escoltem el programa, jo, val.
Mires més enrere o mires més cap endavant? Ho dic perquè ara dius, vaig començar a Ràdio Reus, el Terrat va fer 30 anys...
Mira, les dues coses. No seré tampoc tan assertiu de dir-te, no, sempre cal mirar endavant. És molt bonic tirar la perspectiva enrere, recordar d'on vens, perquè també és un tòpic, però no pots perdre els orígens, o almenys el valor dels orígens en el que fas cada dia. I a mi això em va molt bé. Però després sóc de plans continus, plans. Jo crec que a mi m'agrada molt el que deia el Manolo García, no? Que diu, quan no tens plans comences a estar allà mort, no? A no ser ningú, que també pot ser, que diguis, mira, jo m'aparto, me'n vaig a viure a la vall d'en Bas, audiovisualment, gràcies a tothom, i això és molt, molt lícit i ho fa molta gent. Però a mi m'agrada tenir plans. I crec que són les dues coses, la combinació de plans i recordar d'on vens, no? Suposo.
A la teva agenda d'actes, aquesta setmana has tingut una cita amb el rei Felip VI.
Mm-hmm.
Què tal, com és el rei?
Molt bé, molt alt. Molt alt, i una dada que us puc donar a títol informatiu molt important, crec, que és que la reina dona la mà molt fort.
Ah, sí? És d'aquestes persones, sí.
Ostres, però molt,
Vas quedar impressionat.
Sí, no m'ho esperava.
I què et va dir?
No, 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 res, anava amb mascareta. Era el lliurament dels Premis Nacionals de Cultura del 20. Imagina't.
Sí, era un premi endarrerit de fa 2 anys.
Endarrerit, que jo vaig dir, escolteu, no patiu per mi, allà del 20, no, home, no, s'ha de fer, s'ha de fer. Hi havia el ministre Iceta, vam estar parlant una bona estona, i... però eren 27, és un lliurament d'aquest protocolar, i bé, no, no té més. Però sí que em va recordar que quan me'l van donar, a mi em va fer feliç, què vols que et digui? I saps què em passa? Com que sóc una mena de... productor paternalista, en el bon sentit, espero, quan me'l van donar vaig pensar molt en la gent, perquè ahir els deia, mireu, la dotació econòmica, una periodista em va dir, bueno, bueno, i el dinerito, eh? I el dinerito, periodisme aquest, xerxero, dic, no, no, el dinerito va ir tot a ONG, va ir a Open Arms, que és una cosa que he decidit, i em van mirar com dient, ostres, i jo li vaig dir, mira, és que no, 30 anys de carrera, no pots... fer-te la teva, absolutament. I aleshores, un premi econòmic, per, això per explicar la meva sensació de com treballo jo, no? Jo treballo sempre amb equips, sempre, 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 sempre. I tinc claríssim, i no és impostura, que sense els equips hagués arribat segurament a la meitat. Aleshores, també era impossible repartir-ho, i vam dir, home, doncs una fundació i una causa que m'agrada, crec que s'ho mereix.
Els diners han estat una cosa que t'han mogut al llarg de la teva carrera? T'han interessat sempre o no?
No, la veritat és que no m'ha interessat molt. Soc un privilegiat, he de dir d'entrada. He tingut la sort que m'han pagat molt bé, molt bé. I... però, com tothom, ha tingut vanitats, codícies, l'alè de la codícia, no? Hòstia, mira com paguen, la tele paguen molt bé. Tot i que t'he de dir que quan jo vaig arribar a la tele i a la ràdio, sempre em deien, i això feia molta gràcia, bueno... això ja no és el que era, eh? Això als anys 90, eh? Arribo a Ràdio Barcelona i em diuen, bueno, clar, t'has perdut els grans anys de Ràdio Barcelona.
Imagina't quan he arribat jo, Andreu.
Bueno, doncs ja no t'ho vull ni imaginar. I arribo a la tele i em diuen també, ui, 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 si tu haguessis estat aquí a finals dels 90 i tal. Però bueno, no ens queixarem, ens guanyem bé la vida, però et demostra la vida mateix que només per calés no es pot fer res.
Hola, Andreu, el mes de desembre vas deixar el Leitmotiv i dic, ara l'Andreu pararà un temps.
Sí.
El que passa és que, clar, veig que no has descansat no. Poc i, a més, crec que has estat pintant molt sí. I estrenes una exposició per a Palafrugell.
Sí, a veure, és que jo tampoc vull admetre...
O sigui, que pintaves ja ho sabia.
Sí, jo pintava bastant, sempre, però d'alguna manera hi ha un canvi l'últim any i mig en el que trobo com un camí, no? A mi pintar i dibuixar m'ha servit sempre com a complement expressiu, no? Per dir-ho així, doncs, grafisme, feia molt de grafisme, feia cartells, feia pòsters, m'agrada molt, ho he fet tota la vida. Jo treballava per telèfon amb la redacció i mentre parlo vaig amb auriculars i vaig pintant. Bueno, deu ser una mica de trastorn, també, de tensió, però ara sí que vaig trobar un camí, vaig dir, home, va, em focalitzo. I per la meva sorpresa em va sortir com una obra... que tenia un cert sentit, molt colorista, amb tela, amb acrílic, que sempre havia fet tintes i coses. I vaig dir, home, potser ara sí que ho ensenyaria. Estic sortint de l'armari artístic. No pensis, ara mateix que parlem tu i jo, demà surto de l'armari. Amb 57 anys, Déu-n'hi-do.
I aquest fil que dius que has trobat, què t'ha fet inspirar-te
doncs
amb
mira,
això?
Doncs mira, és molt curiós això que ha passat, perquè t'ho explico breument. Jo em quedo sol a Madrid quan la meva família, uns mesos abans de que acabés el programa, ja venen per qüestions d'escolarització i tot plegat, a Barcelona, tornen. I jo em quedo sol i penso, hòstia, venen moltes hores sol, tinc una espècie de despatx talleret, bastant grandet, bueno, tenia les condicions. I no t'ho sabria dir, perquè dic, vaig a comprar teles, cosa que no feia mai perquè les teles m'impressionaven, a mi em genera molt de respecte a l'art. Però bueno, això ja seria un altre tema, és a dir, tot el que faig ho vull fer...
Has tingut el síndrome de l'impostor quan
sí,
t'ha tocat pintar?
Sempre, sempre.
I davant de la tele no t'ha passat?
Sí, quan vaig començar també, sí, me'n recordo. Jo, dels primers programes jo deia, nois, i si no fem entrevistes ni monòleg? Jo deia això. I em deien els companys, Andreu, si vols fer, però no tenim res, eh? I amb l'art em va passar això. Però va haver com una energia que crec que em vol dir algú que és, noi, tira, va, compra teles, compra't pintura acrílica. I començo a fer punts i punts i color. I entra el color a la meva vida. Això algú et podria fer una lectura d'home, ara ja et canvia la vida, se t'acaba una etapa molt exigent, no sé què va passar. Però es va configurar un món al meu voltant de colors, el vaig seguir i això és el que estic ensenyant ara.
I això ho veurem en una exposició a Palafrugell.
Sí.
Estan a la venda els teus quadres?
Sí, home, sí, per fi sí, sí, sí. Mira, he tingut un debat, venc, no venc. Jo he regalat molt tota la vida a amics, a coneguts. Primer vaig regalar molt, després vaig pensar, Andreu, no et passis. Però no per no regalar, sinó perquè és una mica invasiu, no? Vinc a casa teva, té un quadre. Bueno, jo sort vaig fer un caminet. Però penso que també t'has de valorar tu mateix, no? Si no... què fas amb tot el... Jo tinc centenars de peces a casa meva. Jo ja sé que no tinc una cotització com que per pugui retirar, que tampoc em vull retirar de res, però crec que valorar-te, vendre és d'una manera sostenible i una mica honesta, és una manera també de declarar el teu respecte per l'art que fas, no? Sí.
Madrid, l'has deixat?
Sí, físicament sí, des del 15 al 21 o 22. Sí, finals del 21, sí.
I, per tant, clar, entenc que, per exemple, la teva família, la teva filla, els primers anys es va escolaritzar a Madrid, sí. I ara l'heu hagut de canviar d'escola, tornar aquí, tot això.
Sí.
Familiarment, com ho has gestionat? Estar entre dues ciutats?
Mira, com hem pogut, és bastant farragós, però jo crec que hi ha molta gent que ens escolta que ho fa, és a dir, només cal agafar l'AVE o l'avió, com he agafat aquest matí, i veus contínuament avions plens i aves plens. És un foco de feina, és una capital de negoci, i, per tant, s'hi ha de ser. Has de tenir la sort de tenir una família, que jo crec que la tinc, i això és el que sempre dic, que a mi m'ha ajudat molt. És a dir, jo em tiro a la piscina, dic, vinga, el 15 me'n vaig cap allà, tornem a fer un late clàssic i tal, que era una cosa que em va fer molta il·lusió, que ja creia que no faria, perquè pensava, ja estaria aquest format. I em van dir, no, si el volem. I tiro sol. I quan porto un any anant i venint, jo sóc molt poderós, intento no molestar mai a ningú, però jo crec que la meva dona, la Sílvia, va veure algú raro, va dir, aquest tio no està fi. I és que realment era una exigència molt potent, tornava aquí, volia fer família express, amb 48 hores, tot el que no podia tenir, i la Sílvia, les dones, que en general són més llestes que nosaltres, va dir, no hi ha terme mig, anem tots a Madrid, la família junta. I li vaig agrair molt, perquè aquella decisió fa que rellanci la meva carrera i la meva vida. I em sento tranquil, segur, vaig a treballar molt, però arribo a casa i tinc una nena de 5 anys, que això és meravellós.
Va ser sensacional el dia del comiat, quan ella va aparèixer al plató, que crec que allò, tu no ho sabies realment, s'ho van preparar i et van fer aquella sorpresa.
Sí, no ho sabia.
I a part que se la veu, que és una artistassa, no? També té els pares que té.
La tele enganya molt, molta gent ens ho diu, els pares som els últims en apreciar si realment hi ha alguna cosa. Jo crec que ella normalitza absolutament que el pare s'obri la mare pels llocs i ella és una nena llesta, com totes les de la seva generació, però no ho sé molt bé, perquè això de dedicar-se a això després és una decisió tan personal que a lo millor descobreix alguna cosa que li agrada molt més. Estem en un moment en què no ho podem saber.
I tu com ets com a pare?
Jo crec que sóc bon pare. Jo tenim una nena molt estimada, molt desitjada, i que jo ja vaig notar des del primer minut, dir que això és una bomba d'amor que cau a la teva vida, i tot i que t'arriba una mica tard, que jo m'hi vaig posar tard, sóc un pare d'aquests que tarda una mica, però noto, dic, això tu ho disfrutaràs molt. I així està sent.
No et fa por que, si decideix ser artista, que segurament això no està a les teves mans, o decidir una professió que és pública... al principi, per obrir-se camí, sempre sigui la filla de... La filla de Buenafuente, sí, o la filla de Sílvia Abril.
Sílvia.
Potser portarà aquesta... I això, en el fons, té algunes avantatges, però és una llosa, no?
Sí, una mica llosa. Però això també és una mica tòpic, perquè fixa't una cosa. Hi ha un moment en què, efectivament, tot això marca les vides de la gent que porta cognom, però després hi ha algú més poderós que ella mateixa, que és les seves possibilitats, les seves habilitats. Si ho fa bé, si és diferent, li anirà molt bé. I arribarà un moment que jo seré el pare de la Joana. A mi em va passar, el meu pare no era artista, però era un tio superconegut a Reus. I jo era el fill del Joan. I hi ha un moment en què el Joan comença a ser el pare de l'Andreu. És a dir, que, bueno, que ho relativitzi, que tiri, que sigui honesta, que no se n'aprofiti, i ja es veurà.
El teu pare era venedor, no?
pare venedor...
Què gent... venia?
Era gent comercial de tot tipus. Mon pare vendia des de gallines fins a làpides.
Carai.
Clar. Sí, és que és una generació de postguerra que fa de la seva vida, la seva feina, la seva vida.
Tu has heredat també aquesta vessant venedora, una mica, o si més no, t'ha tocat fer de productor. No sé si t'agrada entrar als despatxos i vendre projectes?
No molt.
És desagradable, oi?
És desagradable.
Acostuma a ser-ho.
Sí, saps què passa? Que els productors venem l'intangible, no? Que és que tu i jo ens ajuntem, tenim una idea sensacional... farem una cosa brutal, dic, bueno, no et preocupis, ara vaig amb un senyor i li venem una cosa que no existeix, venem expectatives.
En el teu cas ho tens més fàcil perquè vens el teu nom.
Venc el meu nom, no, ho he tingut fàcil i no he tingut fàcil.
D'alguna manera, ara sí.
Ara sí, però no et pensis. No,
home, ara et deuen rebre.
Em reben, però que la gent no cregui que jo arribo a un despatx i diuen, sí, home, no, moltes vegades... No ha passat i segueix no passant, però crec que em posa al meu lloc també, és a dir, jo no sóc una garantia de res, sóc una possibilitat de que vagi bé, però garantia en el món de l'espectacle. Saps que hi havia una frase d'un productor americà que deia, si això fos una ciència exacta ho farien els bancs, saps? I no ho oblidem mai, no ho oblidem mai, li posem ganes, tenim il·lusió, però mai podem garantir que anirà bé. All around me are familiar faces.
Moments de tot, no? Has tingut moments també de baixó, en un moment en què ara tothom parla de salut mental, tothom diu que va al psicòleg i al nostre voltant posem nom a una malaltia de salut mental, com qui s'ha fet mal a un genoll i s'ha fet trencat un esguinç. Tu en aquells moments en què jo recordo que eren molt petit i et seguia i a vegades desapareixies uns mesos, allò era un problema de salut mental, no?
Sí, un problema de salut mental. No greu, a mi sempre m'agrada puntualitzar que no greu, però no per vergonya reconèixer una gravetat, sinó per respecte als que han estat molt greus. El meu era estrès, com té molta gent, i l'estrès portat molt lluny sí que desencadena problemes de salut que pots més o menys arreglar. Vull dir que, cuidado aquí, respecte amb la gent que té problemes molt més potents i tal. Però sí, som de la mateixa família, d'un nano de 30 anys que li canvia la vida, que és productor, que treballa com un boig i tal, i que hi ha un dia que diu, noi, m'ha patat un cable. I aleshores, jo crec que encara no és com ara, que no era com ara, que està tot més normalitzat, però déu-n'hi-do, a mi ja vaig trobar bona gent que em va dir, noia, et passa això, posa't en mans d'un professional. Ho vaig fer com vaig poder i me'n vaig sortir. Sí.
No t'ha tornat a passar?
No, a veure, els que som una mica ansiosos ho som tota la vida. Però jo sempre penso que al meu cap el que ha fet és que a copi de tants anys de viure situacions tan heavies, ha dit, bueno, doncs, no passa res. Saps? No passa res greu. Me n'enric una mica perquè quan era molt jovenet i estava nerviós o ansiós, pensava, ai, el món s'acaba. Però no s'acaba el món. El món s'acaba ja quan s'hagi d'acabar. I el millor antídot pels hipocondríacs és la vida mateixa, no? I, home, si te n'enfots una mica a tu mateix, si li treus ferro, diuen que les primeres crisis són les pitjors. Però, escolta'm, diuen que també que 2 de cada 3 persones tenen una crisi d'ansietat. I jo he arribat a la conclusió de que hi ha gent que les té i no ho sap. Saps com veus algú molt alterat? Que dius, no, aquest és així, és que aquest s'expressa així.
A tu, què et generava l'ansietat? Haver de preparar el monòleg diari, el programa diari?
No, era tot,
El gestionar un equip?
Era un canvi de vida. D'un nano que li agrada anar sol, que encara ho soc una mica així, agafar la moto i veure coses, i anar a fer cafès pels llocs, i comprar llibres, i fer un programa amb els seus col·legues, quan de repente aquest programa peta molt fort, em fa una altra de tele, peta més fort, té més companys que amics, i amics que no són companys, i bueno, es fa una bola que, jo diguéssim, que et fa com una clau de judo al cap, i et diu, és com si el cap et digués, jo no puc gestionar tot això. Però això li passa a molta gent. Jo no és que diguessis, a mi no em passarà perquè jo treballo en una gestoria. Pots tenir una acumulació de coses a la teva vida, d'events i de responsabilitats que diuen, dona'm un temps. El cap és com un muscle que diu, dona'm un temps. Ho faré, però no a la velocitat que vols tu. Crec que és algo així.
I ara tens el coquet d'allò del programa diari o no?
Mira, no. t'enganyaria. Són 20 anys de programa diari, és que també, eh?
I... Bueno, però vull dir, precisament això deu costar desenganxar-se'n, no?
Jo suposo...
Bueno, programa diari, però fa aquella trampeta de dilluns a dijous, que vulguis que no, això és una trampeta que està...
Sí, no sé
si va ser dels primers a Catalunya.
Això s'ho va inventar Pepe Navarro.
Ah, Pepe Navarro.
Ara te'n diré una molt bona. Quan jo començo a fer el programa diari a l'Antena 3, i llavors ja comencem a ser competència del Cerdà, que estava el Cerdà fent un programa. I el Cerdà, que és com una escena de Los Soprano, no? Estem en un enterrament... d'una persona que estimàvem molt tots, mira, que m'agradaria recordar, que és el productor musical Marc Grau, l'home que estava al darrere del rock català, una gran absència a la música catalana. Bueno, i el Xavi era molt amic seu també, i jo també. I jo estava a punt de començar el programa. I el Xavi Cerdà m'agafa amb ulleres de sol, escena de soprano, i em diu, que com va aquest programa que faràs? I jo, bé, bé. I em diu, només una cosa... no trenquis la llei Navarro. I dic, hosti, quina és la llei Navarro?
No em donguis pel sac i facis programa divendres també.
Sí, quina és la norma Navarro? Només 4 a la setmana. Vale, vale, adéu, pum, pum. I van marxar els dos.
Pacte de cavallers, no?
Sí, sí. Que al Cerdà li vaig proposar una promoció que ara, que l'altre dia la recordava, que crec que hagués estat molt bé. Ell feia el seu programa en el mateix polígon que jo. Només ens separaven 300 metres. Ja li anava bé el Cròniques. La gent diu, vau guanyar el Cròniques? No, el Cròniques ja estava en un tram final. Però bueno, és igual. Nosaltres arribem, és fresc, ai, mira la novetat. Però gravàvem a 300 metres. Jo li vaig cursar una invitació a una promo en la qual ens trobàvem a la ITV, que estava al mig, amb dos cotxes...
A la frontera.
A la frontera. Dos cotxes amb els vidres tintats que baixaven i llavors els dos amb ulleres de sol, ell deia en català, nen, no ens farem mal, no? I li deia, no et preocupis. O, no si tu no vols, o alguna cosa així. Tot subtitulat, era un català subtitulat. Que a mi em recordava una pel·li d'Scorsese. Saps quan els italians estan parlant en sèrio? Parlen italià, els italoamericans. I el Xavi va dir, això és una tonteria. Però hauria estat bé.
No va voler gravar mai.
No va voler gravar, no va pensar, no. I trobo que això ens ha faltat molt a tots. A mi el primer, eh? Autoparòdia, tio, autoparòdia.
Per tant, no tornaràs a la tele?
No, home, ara ja hi soc, eh? És
sí,
que clar.
Però d'una altra manera. Però la tele convencional, és a dir, la Tele 3 o...
Tele 3.
La televisió espanyola o... Mira, ara que...
No ho sé. Et diria que sí, que no, i ara perquè...
No t'has presentat per ser el nou director de TV3,
per exemple. No m'he presentat. Jo crec que un pallasso de director no és el que necessita un país. Però no ho sé. No et faré una gran teoria. Ara que tingués una tranquil·litat d'esperit professional molt xula, que soc sincer amb això, l'estic disfrutant molt a cada minut. Ja veuràs quan tinguis la meva edat i dius, hosti, crec que he fet les coses bastant bé. Per tant, nen, en diàleg personal amb mi mateix, no et precipitis. No facis res que no calgui fer i si hi ha algú, obre't a aquesta perspectiva des d'una tranquil·litat. Si hi ha una bona oportunitat per fer alguna cosa que tingui sentit, ho farem. Si no, doncs no.
Mirant una mica la teva carrera, que és una carrera extraordinària i envejable...
Bueno, la d'un motivat, no? La d'un motivat.
La gestió de, com a comunicador, i ara t'ho deies com a pallasso, no? Però si t'hagués interessat, segur que haguessis pogut entrevistar polítics i posar-te en registres més serios, més seriosos, si t'hagués vingut de gust.
Sí.
I has passat de puntetes? No t'ha interessat?
No m'ha interessat. He tingut un... Això és interessant, això que et dius ara, perquè sí que ho he fet, ho he fet en èpoques de ràdio, clar, són molts anys, eh? Però a mi, de seguida, em va demostrar la classe política que, primer, no era un contingut bo pel món de l'espectacle, no ho eren, tret potser d'algunes excepcions pràcticament històriques, com un Maragall o un Pujol a la seva bona època, sí que garantien uns moments de televisius potents, però després, no, ja no parlo d'ara, d'aquesta percepció tan intoxicada de la classe política, que en fi, que no entrarem, no? Però és que jo faig entreteniment, jo he de divertir la gent i sí que explico la vida, sempre deia els leits són com tu, com el teu programa, com el vostre, això és un aparador de la vida. Avui passo jo, demà passa una escriptora i demà ha passat un no sé què.
Aleshores, sí, tu, per exemple, mai no has tingut l'ambició de fer un Hoy por Hoy, per exemple?
No, tio, no. Jo crec que això no...
També ets més d'anar a dormir tard que de llevar-te d'hora.
No, i a part de l'horari, també és interessant que, i m'ho dic a mi mateix i a vegades me n'oblido, que sàpigues el que saps fer bé. No vulguis fer tot. a vegades ho vols fer tot, en el meu cas, preparar molt a l'ofici. Jo, has de provar, has de provar, has de provar. Ara llegia una frase que era de Picasso que deia, m'encanta, és que avui ho llegia, m'encanta fer coses que no sé fer, perquè si aprenc a fer-les, jo, sí, jo també, sóc molt porós, no? Però tant dius, a veure, para un moment, fes el que saps fer bé i especialitza't en allò. I les proves, tal, jo crec que un programa, explicar Catalunya, per exemple, hòstia, els has de tenir molt ben posats i n'has de saber molt, i em genera molta admiració, el que... O la periodista o el periodista que a les 7 del matí diu bon dia Catalunya.
A les 7 no, a les 6.
O a les 6. Bueno, això ja més que admiració em desmaio.
Fuente, un plaer, com sempre.
Gràcies.
Moltíssimes gràcies, molta sort.
Que tingueu bon estiu.
Sí, sí, sí. Malgrat les onades de calor.
Vosaltres no us podeu queixar els de la ràdio, eh? Sí. Però feu el Maget i Pico, no?
6 setmanes de programació d'estiu, sí.
Home.
Però tu, no estem 6 setmanes, o sigui, s'han de preparar nous espais.
Ara fas com els mestres,
innovació,
no?
Innovació, eh?
Sí, però el 15 d'agost no hi seràs.
El 15 d'agost segurament que no.
Bueno, merescut també per vosaltres. Gràcies.
Gràcies, Andreu, una abraçada.
Ens veiem aviat, adéu.
Catalunya Ràdio, el suplement. Roger Escapa.